camins.
No sóc racista, però els gitanos és que són com són. No sóc racista, però els sud-americans van a un altre ritme. No sóc racista, però ojo amb els musulmans. No sóc racista, però els xinesos és que són molt, molt rars. No sóc racista, però venen de fora a treure's la feina. No sóc racista, però si diem no sóc racista, però pot ser una mica sí.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest divendres 17 de setembre del 2021. Aquí comença el camí de Camins per acabar la setmana. Posem en marxa ara mateix el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Completem, com dèiem, la setmana de l'estrena. 5 programes que ja hem fet com 5 solets, tractant de donar forma a aquest concepte de camins, que mica a mica jo crec que ho anem aconseguint, i avui posarem la guinda per acabar allò ben a dalt. Els divendres estarem molt ben acompanyats i serà el dia de l'opinió, la tertúlia i el totum revolutum en unes converses diferents on hi ha, doncs hi cap tot, ens visitarà Jordi Cerdà, historiador, i Anton Verdeny, que és advocat, i ens acompanyaran d'una gran estona del programa per anar dient la seva. Avui, connexió Banyoles. Contactarem amb el periodista, amb l'escriptor Matthew Tree, i que ens parlarà del seu llibre No soc racista, però, en què fa un assaig sobre el racisme, el seu origen i les seves connotacions, inclús aquelles de les que no ens adonem. L'acompanyarà uns minuts també el raper, poeta i activista Daura Mangara, al qui li preguntarem per la seva obra, les seves opinions i per les seves experiències, doncs, quan ha patit, a lo millor, una mica el racisme. I tot això, si voleu dir-hi la vostra, tenim també una pregunta al respecte mitjançant les nostres xarxes socials, també renovades. Al nostre compte de Twitter, @caminsestel, podeu respondre. La pregunta que us fem avui és: has fet servir algun cop l'expressió que justament dona títol al llibre del que parlarem, No sóc racista, però? Una pregunta per reflexionar personalment avui. Allí trobareu diferents opcions i també podeu deixar les vostres opinions. Al final del programa les expliquem. I amb Cerdà i Verdeny, tot un revolutum, arribarem a les 9. Doncs de seguida saludem tothom i comencem a fer camins.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada.
Hola, bona nit.
Bona nit, molt bé. Ara està el micro obert. Senyor Anton Verdeny, bona vesprada.
Bona vesprada.
Doncs a veure, amb vosaltres dos cada divendres tindrem aquesta tertúlia, després la estrenarem, tirarem la sintonia, que és molt maca, ja us ho dic, i dona molt ambient, una secció que serà una mica cajón desastre, no cajón desastre de desastros, esperem, pot passar una mica de tot. Avui és un experiment. Un totum revolutum, perquè comentarem l'actualitat també social, religiosa i amb un punt de política i temes pop, si ens cal, i tot el que calgui. D'acord?
D'acord.
Molt bé.
Som-hi.
A l'ordre. Doncs, per entrenar, heu fet heu fet servir l'expressió no sóc racista, però, algun cop, vosaltres?
Jo sí, jo reconec que sí. No només una, sinó diverses vegades.
Jo l'expressió en si diria que no, però sí que aquesta sintaxi, és a dir, jo no sóc tal, però sí. Sí. Això sí que ho he fet servir.
Està molt bé. La sinceritat per endavant aquí al Camins. Doncs, doncs us interessarà molt aquesta entrevista.
Sóc el negre de merda que en el judici surt culpable. I he acumulat tanta ràbia que ni em voldria com a fill. I ja no sé si faig rap per escapar de tanta marginació, si per ser la veu cantant de tanta discriminació. El hit de la qüestió respecte a aquests poemes és que tinc masses problemes i busco una solució. Crido amb força i passió el valor que hi poso valor. No se'n fien de la meva pigmentació, però escric per amor. Ja ha estat a moltes festes.
Matthew Tree, bona vesprada. Matthew?
Sí.
Matthew, bona vesprada. Què tal?
Jo bé, merci, aquí a Banyoles.
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Aquests versos que acabem d'escoltar són les primeres paraules que podreu llegir si obriu el llibre No sóc racista, però, un manual per a les persones de pell pàl·lida de l'escriptor Matthew Tree. Els interpreta el raper Daura Mangara, que com Matthew, justament, viu a Banyoles, com ell mateix ens acaba de dir. Matthew és nascut a Londres i ha fet aquest llibre, un manual imprescindible per reconèixer el racisme en els altres, però sobretot en un mateix. Matthew, abans de res, de savis a rectificar i abans al Twitter i a l'entradeta també, perquè ho tinc mal escrit, t'hem anomenat com periodista, però ets escriptor, eh?
Sí, perquè no tinc Hauria d'aclarir que no tinc res contra els periodistes, ni molt menys, però és que mai no he fet periodisme de debò i no tinc formació, diguem, de periodista. O sigui, columnista sí, i faig, bueno, he escrit diverses novel·les, contes, etc. I assaig, també.
Doncs escriptor Matthew Tree. Matthew Tree, consideres que ets o has estat racista? Aquesta és la primera pregunta que, et vull fer.
Sí, jo diria, tot i que, o sigui, és aquesta cosa curiosa que molta gent blanca té a Europa, sobretot, és que reconeixen que el racisme, ara reconeixen que el racisme és una cosa absolutament negativa, que pot tenir conseqüències dolentes, fins i tot malèfiques, reconeixen això i a la vegada reconeixen que ells mateixos tenen, malgrat ells, una mena, ni que sigui una petita llavor, una mena de rastre de racisme dins seu, diguem-ne. I això, curiosament, passa molt sovint a països en què hi ha una majoria de fenotip europeu i una minoria de fenotip africà. Hi ha menys racisme, estranyament, als barris, districtes i zones en què hi ha, diguem, una barreja de les dues poblacions, on hi ha una barreja de fenotips diferents. No utilitzo mai la paraula raça perquè això ja és entrar dins la pseudociència. Podem parlar de fenotips diferents.
Uh-huh. Doncs, de fet,
per exemple, sí. A Banyoles hi ha una comunitat gambiana, senogambiana, molt important. I, per tant, jo diria que, sobretot entre la gent jove, que es pareja més, diguem, parlen entre ells, hi ha menys racisme.
Uh-huh. Ara has fet servir un terme, Matthew, que a mi m'ha cridat l'atenció quan he llegit també i hem revisat el llibre, i segurament molts dels nostres oients l'escoltin per primer cop, que és fenotip. Què és el fenotip, Matthew?
Bueno, fenotip és la cosa que ens distingeix i que abans es feia la paraula raça en comptes de fenotip. És a dir, de raça negra, de raça ameríndia, de raça asiàtica, etc., etc. O sigui, es feia aquesta paraula raça d'una manera, diguem, massa fàcil. O sigui, ja sabem des de fa temps que, com a mínim des dels anys 70, que només hi ha una sola raça, que és Homo sapiens sapiens, sabem d'on ve, tots venim de l'Àfrica. De fet, tots vam ser negres quan vam entrar al continent europeu, per exemple. A Catalunya, els Homo sapiens sapiens van arribar aproximadament a 36.000 anys i eren tots negres. Van anar desenvolupant un fenotip diferent, és a dir, un aspecte físic diferent, per raons que tenien a veure amb la quantitat de sol que hi havia, el medi ambient, etc., etc. I així amb tots els Homo sapiens sapiens arreu del planeta. Hi havia races humanes, sí que existien, però han desaparegut tots menys Homo sapiens sapiens.
Uh-huh. Perquè, Matthew, dir negres als negres i moros als moros, això és racista?
Hi ha un capítol sobre aquest tema. Sempre dic el mateix. Si dius, ei, tinc un amic negre que em visitarà d'aquí mitja hora, això, evidentment, no és un comentari racista. Si dius, tots els negres són poc intel·ligents, això és un comentari racista. És a dir, quan si utilitzem termes com moros, sudaques, negres, etc., per generalitzar sobre els seus suposats defectes, això, evidentment, és racisme. Si estem parlant d'algú que coneixem, que té nom i cognom, que sabem fins i tot el país d'on ve, li podem dir negre, de la mateixa manera que li podríem dir ganès o gambià o tanzà, per exemple. Uh-huh. Això no és racisme.
Uh-huh. Matthew, creus que el no racisme entès com a aquesta, el racisme entès com a actitud instal·lada dins de nosaltres de manera cultural, com una certa normalitat acceptable, és possible arribar a treure'ns de sobre les actituds racistes que ens surten doncs, gairebé sense adonar-nos?
ja hi ha indicis de fet que hi ha blancs desapareixent, o sigui, com que té data de fabricació, que és finals del segle XVIII, té també data de caducitat, i de fet amb les generacions més joves, bàsicament els joves que tenen ara entre 16 i 20 i tants anys, s'està notant una baixada considerable pel que fa a actituds racistes. Perquè hem de pensar que el racisme és una construcció artificial, de fet és una construcció pseudocientífica, en el sentit que va ser creat per gent que eren els científics de la seva època, a finals del XVIII, al llarg del segle XIX, i el que passa, algunes coses ho encertaven a nivell científic i altres coses no tenien prou informació i van fer declaracions pensant que eren científiques, però de fet són ja reconegudes com a perfectament pseudocientífiques. I el racisme és una construcció pseudocientífica. Creure en el racisme és com creure en l'alquímia, o el fet que la Terra sigui plana. És un concepte absolutament fals ja. I cada cop més gent més conscient d'això.
Matthew, m'agradaria que escoltessis això.
Es va enfadar i es va dir: clar, com defendeix a esos musulmanes, luego nos quejéis de que os roben i que os maten, relacionant clarament el fet de ser musulmán davant d'una menor amb el terrorisme i amb la delinqüència.
Es tracta, Matthew, d'un testimoni que hem tingut en aquesta casa al programa El Matí de Radio Estel. És Ahmed, que és germà de la víctima d'un atac xenòfob a una menor de 13 anys en la parada de Bac de Roda del metro de Barcelona. Els fets, recordem, van tenir lloc dimarts passat quan un home i una dona van entrar al comboi en què viatjava la menor i la dona va començar a llançar insults xenòfobs, segons recullen diversos testimonis. Ajuda'ns una mica, Matthew. Una agressió d'aquesta mena és racisme o xenofòbia? Perquè en tot el llibre parles de racisme, però mai de xenofòbia, ni d'islamofòbia, antisemitisme, classisme. Com ho podem distingir?
És racisme. Perquè xenofòbia és quan, com a mínim, dones a la víctima dels teus insults, li dones, diguem, el privilegi de tenir un país en concret. Per exemple, si dius que m'encanten els ghanesos però no puc suportar els nigerians, doncs això seria una declaració xenòfoba envers els nigerians, però no seria racista contra tota la població africana. De la mateixa manera que a Europa, per exemple, posem per cas el cas d'Anglaterra, no? Hi ha molta gent que és xenòfoba, però parlen de polonesos, per exemple, perquè hi ha un milió de polonesos a la Gran Bretanya. Doncs bé, si diuen polonesos, això vol dir que són conscients que aquests polonesos venen d'un país en concret que té història pròpia, llengua o llengües pròpies, etcètera, cultura pròpia. Aquesta és la diferència. Si aquesta dona que em semblava, la dona que cridava tant, em sembla més aviat una pel que he vist i llegit sobre aquest tema, sobre aquest incident, és una dona més aviat poc informada sobre la procedència de les musulmanes que poden venir de diversos països. No li qualificava en cap moment de marroquina, algeriana, tunisiana, etc. Perquè no li importava, no volia reconèixer, de fet, que aquesta persona venia d'un país concret. I aquesta és la diferència entre el racisme i la xenofòbia.
Com dèiem al principi, Matthew, la cita de presentació del teu llibre és un poema de Daura Mangara, que a més hem escoltat en forma de rap aquí al principi. Quina relació tu neix amb Daura?
Aviam, com va començar tot això? Un festival musical molt important que es diu Afònica i va ser l'any abans de la Covid ell va ser, diguem, el primer, qui va inaugurar, diguem, la Festa Fònica. Uh-huh. I el vaig conèixer aleshores, crec, perquè jo vaig fer la presentació d'un documental sobre ell, vaig presentar ell mateix, etcètera, etcètera. Em sembla que va ser... Potser ens havíem coincidit abans, però va ser sobretot allà que va començar, diguem, la relació, vam començar a conèixer. I pel llibre, per exemple, vam tenir una conversa de dues hores que vaig comprimir, evidentment, en què ell va explicar el seu punt de vista sobre el racisme, com l'havia viscut ell.
Doncs mira, ara mateix, ell mateix ens ho podrà explicar. Daura Mangara, bona vesprada.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Gracias por acompañarnos. Tens al Matthew al teléfono, ¿eh? Por si el vol saludar.
Matthew, ¿cómo estás?
Bé, molt bé. Tots estem parlant en Barcelona des de Banyoles, no?
Sí, perfectament podríeu els dos estar prenent unes canyes a algun garito de Banyoles, perquè a més sou veïns, com esteu dient, però no, us tenim a tots dos a casa vostra, enganxats al telèfon. Ja ho veureu us veureu més tard, no? Podeu anar després a prendre alguna cosa, si de cas.
I tant.
Escolta, Daura, tu ets poeta, raper i activista. Està clar que ets una persona, clarament, inquieta culturalment, i el Matthew doncs, va utilitzar aquests versos que hem escoltat al principi com a cita per les seves reflexions contra el racisme. Ara ens explicaves que hi ha un capítol sencer, Matthew, en què ell explica la seva visió i la seva experiència. Pots fer-nos, Daura, tu mateix un resum d'aquesta experiència? Has patit el racisme?
Bueno, sí, o sigui, clar, sí que he patit racisme i bueno, Matthew és una persona que sempre està allà per ajudar i vam quedar i vam parlar i ens explicaven una miqueta, partint una mica de la infància, de les tipologies, de com el racisme s'ha anat transformant, no? Una miqueta al llarg del temps. Poder abans eren insults més directes i actes violents i violència física, no? I ara, doncs, amb el temps, s'ha anat transformant en violències una miqueta més micro, microviolències, perquè socialment doncs, hem arribat a bon port, diguem, i comencem a entendre com a societat que el racisme és dolent, però això no l'ha fet desaparèixer, sinó que només ha fet que es transformi la seva manera de posar-ho de manifest. I en el llibre doncs, explico que, per exemple, hi ha un racisme que és més popular, no? Un racisme que tu el fateixes, però que saps que està allà, però que tampoc tindries com provar-ho davant d'un tribunal, no tindries com provar-ho, no? De vegades, i aquest racisme, de vegades, encara fa més mal i frustra més, perquè com l'expliques, no? Com l'exposes, realment? Tu sents coses del teu voltant, però que no saps ben bé com posar de manifest perquè se't tractarà de vots o de que veus coses on no n'hi ha, no? Uh-huh. És tot com molt delicat. Però bueno, en el mateix capítol també explico que em considero una persona optimista, a part d'afortunada, i que en les noves generacions doncs, veig petits canvis, no? Suposo que és perquè hi ha més població immigrant i perquè les noves generacions doncs, comencen en etapes molt des de ben petits en la seva vida a vincular-se amb persones d'altres països, i això també facilita molt la comunicació i el teixir ponts entre diferents comunitats, no? Uh-huh. Llavors, doncs, jo soc un poc optimista, no? Fa un temps sí que pensava que seria impossible que s'extingís el racisme. Ara començo a pensar que sí que és possible, que serà una lluita molt llarga, que el seu resultat, doncs, tots nosaltres que hem posat un granet de sorra podem veure el resultat final, però vull creure que algun dia deixarà d'existir el racisme com han deixat d'existir moltes coses que abans hi eren.
Uh-huh. Doncs, escolta, Daura, tu ets afrocatalà. Uh-huh. Et defineixes així. Creus que és el terme més encertat, afrocatalà?
Sí, a mi m'agrada, perquè bueno, parla dels llocs on em sento identificat, la doble cultura que freqüento, no? I ja està. Bueno, qui diu afrocatalà podria ser afroespanyol o gambio català, no? Sí. Específic. Però afrocatalà sonòricament sona molt i molt bé i ens agrada.
De fet, gràcies al llibre del Matthew, jo crec que és la primera vegada que escolto aquest terme, afrocatalà.
Ah, sí?
Sí, perquè afroamericà jo crec que està al cap de tots, però jo no m'he escoltat l'afrocatalà, no l'havia escoltat mai, però està molt bé. Escolta, Daura, et molesta que t'escriguin com negre? Creus que és correcte?
Sí, clar que és correcte, sí, tant. De fet, de petit ho veia com si fos algo dolent, perquè normalment quan els meus companys utilitzaven l'expressió negra era en clau despectiva. Matthew crec que ho ha explicat molt i molt bé, no? en funció de en quin context, en quina entonació i de quina manera tu utilitzes la paraula, uh-huh. això s'interpreta com algo dolent o com algo bo, però jo prefereixo que em diguin negre. No vull que em diguin ni de color, ni marró, ni moreno, ni res. No, soc negre i bé, ja està.
Molt bé. Escolta, de quina manera el tema del racisme es present a la teva obra creativa?
Home, jo clar, la majoria de situacions per les que he passat dolentes, no, i que m'han marcat, doncs el racisme ja ha estat present d'alguna manera o altra, i llavors una de les meves vies d'escapatòria, l'art, la música i els poemes, doncs utilitzo aquest canal doncs, per expressar una mica aquest patiment, no? Més que res és per visibilitzar una mica, no? Que ara també estic com en una fase de metamorfosi, de canvi d'etapa, i probablement la música que faré pròximament, el focus central no serà el racisme, però crec que era important que jo com a persona que n'ha patit, doncs, al final, qui millor, no?, per parlar d'alguna experiència dolenta que aquella persona que l'ha viscut. No? Per això utilitzo tot el rap com a eina per explicar tot això i ho comparteixo. No? Hi ha gent que estarà d'acord, gent que no, però per mi és important visibilitzar les coses, no? I intentar d'aquesta manera que les altres generacions doncs, no es trobin en tants obstacles com nosaltres.
Uh-huh. Matthew Daura, ens acompanyen aquí al nostre programa els nostres tertulians del divendres, Jordi Serra i Anton Verdeny, i els hi dono un instant per acabar ja aquestes converses, aquestes entrevistes, la paraula per si tenen alguna pregunta o comentari, tant per Dausa com per Matthew. Ara s'estan mirant com dient, tu o jo o ningú o què?
Bueno, és que jo més que pregunta, el que li farien aquí al senyor Matthew és dir-li bueno, que crec que parteix d'unes quantes inexactituds pel que fa tant a fenotip, no ha parlat de genotip, ha dit que els primers pobladors de Catalunya o d'Espanya o de la península Ibèrica eren negres, també ha dit que no hi ha races, que això és un terme que no s'hauria de parlar, i que els diferents fenotips de la gran família humana es deuen a l'adaptabilitat del medi. Bueno, és que, de fet, crec que totes són falses. Per tant, pregunta no li faria apreciació i no crec que tinguem aquí 30 minuts. Com va.
No, tant, però Matthew, com pots comprovar, doncs són opinions. Què hi penses?
Home, les fonts són, per exemple, el cap de la secció científica del New York Times. També hi ha un llibre que es diu Sapiens, que és bastant conegut, ha estat un best-seller des de fa 2 o 3 anys, i tota aquesta informació ve d'aquestes fonts i d'altres, és a dir, fonts absolutament fiables. Això de la creació, per dir-ho així, de fenotips diferents a través de les raons mediambientals, està documentadíssim, però documentadíssim.
Jo, si em permets, Matthew, jo sóc llicenciat en història i només et puc dir que si és veritat tot el que dius, he de tornar a la facultat i dir-los que m'han enganyat. Així de clar, és que em sap greu perquè no és que vulgui anar contra d'ell, vull dir, és que trobo que no, que allò de l'adaptabilitat del medi no, està comprovat que les diferents races o fenotips, com li vulguis dir, humans, es deuen a que quan l'home sapiens surt de l'Àfrica es troba homínids a cada una de les regions a les quals arriba. I com passa sempre, doncs aquests homo sapiens es barregen amb els homínids. Jo, de fet, tinc el grup de sang zero negatiu que correspon als neandertals. Per tant, significa que tinc, i veig que Anton Verdeny també diu que ell també, significa que els dos tenim un 5% de sang neandertal.
En tot, cas, jo crec que entrem en un terreny tan específic, sí. a mi jo em perdo, o sigui, jo realment sí que crec... Sí.
El tema dels neandertals dins el llibre, hi ha una bibliografia al final del llibre que explica on hi ha totes les fonts. Les barreges amb els neandertals, això ha estat demostrat. El que no ha estat demostrat és el percentatge que oscil·la entre 3 i 6% genèticament. I ho comento això al llibre també. Ara bé, pel que fa a la relació entre Homo sapiens i els altres homínids, els... jo què sé, els denisovans i el Homo erectus, etc. Això no està, que jo sàpiga, no està gens comprovat. Però sí que, per exemple, la raó perquè tenim pell blanca És en part gràcies a una mutació genètica i en part és perquè hi havia una sent en zones amb menys llum de sol, doncs la pell s'havia d'adaptar per absorbir, em sembla, més vitamina E. Ara mateix no tinc el capítol obert a la mà. Però vull dir, les raons mediambientals, jo no he llegit cap història de la humanitat que no comenta aquest tema.
En tot cas, Matthew, Jordi, Daura, Anton i jo mateix, crec que a part d'aquestes especificitats tan concretes, que és més gairebé una classe d'antropologia o un curs sencer d'història, que jo em perdo molt realment, jo crec que estarem tots d'acord en que el que sí que no és acceptable són les actituds racistes, les actituds d'atac i les actituds que puguin fer sentir malament a les persones, més enllà de totes aquestes explicacions que jo ja fa estona que vaig perdre aquí a l'estudi. ¿Vale? Escolta, Matthew Tree, moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes felicitats per les teves reflexions. Recordeu, No soc racista, però Editorial Destino, 105 pàgines molt amenes que et fan reflexionar, molt recomanable. I Dausa Mangara, gràcies també pel teu testimoni i ànims també amb la teva tasca creativa.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Gràcies, eh?
Gràcies.
Adéu.
Respirem i ens revolucionem una mica més amb Cerdà i Verdeny. Ara venim.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Ana.
A Marquitos le hace mucha ilusión lo del tren. Pero a mí lo que me hace ilusión es el descuento.
¡Viva el tren!
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora las familias tienen un 40% de descuento para los niños sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Camins,
el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Cinc minuts
tot
que passen.
Tot un revolutum.
Hombre, ara... Torna-me a tirar, Paula, que he parlat jo a la vegada.
Tot un revolutum.
Ara, tot un revolutum. Quan passen 5 minuts de 8:45 del vespre, doncs bé, venim d'aquesta entrevista que, sobretot, ara faré un Ignasi Miranda, seré molt conciliador, que, sobretot vull remarcar que el concepte de racisme tothom estem en contra, evidentment, més enllà de les especificacions, torno a dir. Però bé, ha estat interessant, tot i que jo m'he perdut, també us ho dic, amb el cor a la mà. Doncs crec, Jordi i Anton, que us he presentat ja 27 vegades des que hem començat el programa, per tant no ho tornaré a fer. Jo no ho tornaré a fer, ara sí, molt agraït de que heu tingut a bé a formar part de l'aventura de Camins i de tota la nostra renovada Ràdio Estel. Renovada Ràdio Estel, però vosaltres ja sou veus lleugerament veteranes, no? De la part jove de les veus de Ràdio Estel.
Molt jove, eh?
Molt jove. No et demanaré l'edat. Després en privat, si vols. Han passat molts dies des de l'últim cop que ens hem vist en el nostre enyorat mirador. Com prova l'any? Una pregunta que es fa al principi d'any, que no t'he sentit. Com prova l'any? Jo us ho faig ja amb temps passat. Com prova l'any? Com esteu?
Home, amb esperança de que tot això, que ens puguem treure bé la mascareta que portem.
Als estudis no, perquè si no Xavi Aguilar ens fotrà una bona bronca. Què tal tu, Anton?
Bé, molt bé. La veritat és que l'any prova bé i pràcticament el setembre sempre és com un nou començament de curs. És a dir, jo, de fet, començaria l'any, si no fos, perquè toca pel calendari, de començar-lo al setembre, escolta, molt millor.
Bueno, jo crec que el títol de la secció, que m'he inventat jo mateix directament, amb el beneplàcit de Ferran Capdevila, és perfectament descriptiu del que volem que siguin els divendres, en principi, ¿vale? A Twitter hem posat que qualsevol cosa pot passar, i per tant, i de fet ja ha passat, ja ho hem viscut, qualsevol cosa pot passar, i sense por, endavant les ratxes. D'entrada, arran de la conversa que hem mantingut amb Matthew Tree i Daura Mangara, us convidem una mica a fer un últim comentari, si voleu. De fet, crec que Jordi, tu volies introduir un terme, que és la xenofilia, en aquest cas, o ara ja no vols introduir-la?
No, quasi que no m'atreveixo.
I tu sí que volies, potser, fer algun comentari?
Sí, dos comentaris molt curts. El primer és que quan tota la reflexió que es fa entorn del racisme, sobretot quan parlem de societats com la catalana, jo crec que va mediatitzat per dos elements. Un és que no és tant una condició del racisme com perquè algú arribi a pensar que és superior a algú. Jo crec que avui en dia no hi ha ningú cap prou guiat com perquè pensi aquesta bestiesa, com una paraula comodí que s'utilitza per descriure la por a la diferència. És a dir, al final, el racisme en gran part pot ser el reflex d'una por. I que jo, i em puc estar equivocant molt, perquè jo al final, amb tot el tema que s'ha discutit genètic, tal, jo no soc genetista i aquí no puc entrar-hi, però sí que des d'un punt de vista sociològic, a vegades hi ha el punt aquest de la por a la diferència cultural. Uh-huh. És a dir, fins a quin punt és un tema del color de la pell o fins a quin punt és un tema de diferència cultural i és un tema també de diferència econòmica. És a dir, quan hem vist expressions de tipus racista en relació a persones que venen d'Orient Mitjà o del Magreb i es diu aquest és un moro, i de cop i volta quan aquest senyor va amb la cartera plena, resulta que un senyor àrab, un xeic.
El Kelaifi, el del Paris Saint-Germain, justament, no? No crec
correcte.
Que tingui masses...
Llavors, fins a quin punt hi ha realment un racisme que vulgui distingir entre races, que insisteixo, jo no discuteixo que al segle XIX, en un context fins i tot d'una cert exaltació de doctrines de predestinació, estic pensant als Estats Units, que els WASP i tota aquesta història del Ku Klux Klan, hi hagués, siguem en una pseudo-base intel·lectual d'un cert racisme. Però realment la societat catalana en la que vivim, que és una societat increïblement plural, més aviat hi ha un problema de gestió de xoc cultural, és a dir, de com gestiones la diferència cultural, i hi ha una cosa que és molt humana, que és allò que desconec, ho temo, li tinc por. Sí. I a la mesura en què ho desconec, que de fet el Matthew Tree ho indicava, no? Diuen aquells barris on la gent es coneix més i està més interrelació, diu, no ho sé, jo no he vist les estadístiques, que realment hi pugui haver un racisme. Jo el que sí que veig que en aquests barris normalment es reuneixen persones amb un nivell adquisitiu més baix i hi ha una certa sensació de competició per obtenir, diguem-ne, les mateixes posicions socials, els mateixos recursos. Uh-huh. I a vegades hi pot haver-hi un element d'aquest tipus afegit, insisteixo, a l'element cultural.
Uh-huh. Jordi, la puntilleta.
Bueno, no, la puntilleta té tota la raó, el que està dient.
Hombre,
Anton Bardeny,
jo volia que us treguéssiu els ulls. No estareu en aquesta línia sempre, no?
No, el que sí que... No, treure-li l'ull no, però no, una miqueta més enllà, perquè ell ha parlat de tema cultural i de tema econòmic, de tema de classe, és cert. Uh-huh. Jo no he sentit mai ningú que faci un comentari racista contra un japonès. Per què? Perquè és un país del primer món, que tenen diners, que venen aquí, per tant, no hi ha un problema, no hi ha una problemàtica, és un problema de classe, entre els que tenen i els que no tenen. I també m'agradaria aprofitar el que és... Perdó, sí, volia dir una cosa. Les races existeixen. I les races, el concepte de raça el va inventar els britànics. Això també s'ha de dir, el segle XIX.
Jo d'entrada discrepo, hauríem de definir el que és raça perquè jo aquí sí que
ara m'agrades,
no hi estic gens d'acord, és a dir, si entenem raça com a diferències humanes, per mi races pot ser, insisteixo, no. L'home neandertal
no són diferències, sinó totes aquelles coses que t'uneixen en un grup i et converteixen en un grup humà concret. Però això
entraria més en la definició d'ètnia, no de raça.
Bueno, a vegades es barreja molt, lo d'ètnia i raça,
no,
i no es dona.
Perdona, però no, perdona, l'ètnia, específicament, ho dic perquè amb això he tingut moltes discussions a molts nivells, que sempre diuen, bueno, és que, per exemple, jo sostinc, els catalans som una ètnia, no?
Bueno.
Sí, home, sí, aquí és on hi ha la discussió.
No, perquè tu fas servir el terme etnos. I
No, faig servir el terme del diccionari i et demano, i no, ho dic perquè a més que tinc moltes discussions, el terme ètnia és estrictament comunitat cultural. Si tu acceptes la definició de catalans com a comunitat cultural, veuràs que la paraula ètnia de diccionari et repto que qualsevol, i repto a tu i a qualsevol oient que cregui que estic dient una bestiesa, que en aquest moment agafi el diccionari el que vulgui. Em serveix el Larús, em serveix el de la RAE i em serveix el de l'Institut d'Estudis Catalans. Tots defineixen ètnia com a comunitat cultural. I després t'hi afegeixen religiosa, lingüística... Però l'essencial en la definició d'ètnia és comunitat cultural.
Bueno, és igual, les races existeixen, és igual, tant és això.
Nois, hem de seguir avançant perquè el temps vola a la ràdio, una frase que serà la més repetida de tota la temporada, ja us ho dic, i vull fer-vos un petit recull de talls i notícies per fer com una ronda ràpida, carrusel d'opinions, vale? Carrusel d'opinions. Escoltem això. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va ser esbroncat fa una setmana per independentistes en la tradicional ofrena floral en el Fossal de les Moreres de Barcelona, però no se vayan todavía, aún hay más.
És que ja ho estem tornant a fer, perquè el que estem dient és que no, perdonin, és que no hem renunciat a seguir lluitant per un futur més digne per tothom, per poder exercir el nostre dret a l'autodeterminació, perquè aquest país no se'n vagi en orris, perquè el planeta Terra, la humanitat, no se'n vagi en orris, perquè volem salvar la humanitat.
El tarannà de Jordi Cuixart en un acte a Manresa fent aquestes declaracions. Jo voldria posar sobre la taula, breument, perquè ja us estic coneixent sobre la marxa i teniu moltes opinions, calma. Com veieu el paper dels expressos independentistes des que van sortir de la presó i també una mica la situació política actual amb aquesta primera reunió de la famosíssima i anunciadíssima taula de diàleg i aquest veto de Pere Aragonès als seus aliats d'intencions de Junts per Catalunya?
Jo em mono la paraula per començar.
Vinga, tu mateix.
No, com veig el paper dels expresos polítics o, digue'ls-hi, presos alliberats o indultats? Felipe González ho va definir fa molt de temps parlant dels expresidents de govern, jarrón chino. És a dir, aquesta gent políticament estan amortitzats, és a dir, no poden tornar, ja no per el tema de la pena o diguem-ne l'indult condicionat, sinó que per l'evolució política que ha tingut són persones amortitzades. I que se'ls reconeix una certa autoritat en els seus comentaris. Per tant, el problema és que on els poses? Cada vegada que obren la boca, com aquell qui diu, la vessen. Uh-huh. És una mica la sensació. I si parlem de la...
Tens aquesta sensació?
Jo, totalment. Totalment. Podria entrar a parlar en detall d'un de cadascun d'ells.
No cal, que però... se'ls tirarà el temps a
per sobre. Això, per això, ho deixem aquí, però vaja, la meva sensació és aquesta, que són persones que estan en una posició d'incomoditat perquè no saps on ubicar-los políticament, mediàticament, i m'atreveixo a dir que alguns d'ells fins i tot vitalment.
Però i què n'opineu de que persones que teòricament, pels qui tinguin aquestes inquietuds d'independència i de sobirania i tal, de sobte, després d'haver pagat per portar a terme tota aquesta... i estiguin a la presó, després a una persona com Oriol Junqueras rebre aquests insults, aquestes paraules, aquestes pitades?
Deixa'm dir una cosa, complementaria al que està dient el Ton Verdeny. Jo penso que el processisme, que és el que estem veient ara, és una religió messiànica, tal qual antropològicament es podria definir com una religió messiànica.
No tornem a coses antropològiques, que ja m'he perdut molt avui, tu.
Doncs culturalment es podria definir com una religió.
Estem molt antropològics, per ser un divendres a les 9:15. Vale, endavant,
es podria definir com una religió. Llavors, jo el que penso dels presos és que són els màrtirs, els testimonis, d'aquest messianisme, d'aquesta terra promesa que se'ls ha dit, 18 mesos ho tenim a tocar, el món ens mira, jugada mestra, perdoneu que sigui tan simplista amb aquest tema, però és cert que el processisme té unes posades en escenes, tipus església, tipus religió, a l'11 de setembre.
Una litúrgia.
Té una litúrgia, té uns bisbes, té uns mossens, té una teologia, llavors com s'està tractant l'Oriol Junqueras? Per què se l'insulta? Perquè és un heretge. Com a tal, és així. Ells el veuen com un heretge, com una persona que s'ha desviat de la puresa ideològica, de la puresa del messianisme, de la terra en els quals els havien dit que els portarien. Jo ho veig com això, se l'està tractant com una, no com un traïdor, sinó com un heretge.
Jo com a independentista no processista, la sensació que em fa és que...
Independentista no processista.
Sí, sí, sí. Independentista no processista. És a dir, jo puc reconèixer que en determinats moments de la meva vida he estat seduït i enganyat pel processisme i en aquest moment, com a independentista, la sensació que tinc és d'estafa. És a dir, la meva posició és que totes aquestes persones van assumir una sèrie de compromisos electorals, etc, i que a l'hora de la veritat doncs s'ho van fer a sobre, és a dir, van recular, i que, ostres, tu, hem reculat i ara a sobre empatim les conseqüències. Clar, és que empatiu les conseqüències dels vostres actes, llavors sigueu adults i assumiu-los. No haguéssiu arribat fins aquí. Si heu arribat fins aquí, arribeu fins al final. Llavors, a mi em sembla coherent i lògic que la gent estigui molt emprenyada i que, evidentment, el discurs És a dir, tots hem sentit polítics contant-hi al senyor Junqueras el que tu deies, 18 mesos, qui no se senti preparat per això que se'n vagi cap a casa, aparteu-vos-hi, recordem, aquella quan hi havia el 9-N, escolta'm, si la Joana Ortega i l'Artur Mas això no tal, aparteu-vos que ja nosaltres, que anem nosaltres, dona'm 68 escons i farà la independència. Ostres, i ara estan, perdó, estan pidolant, o estaven pidolant perquè el president del govern vingués aquí, espanyol, aquí a la taula de diàleg. Escolti'm, el Pujol faria, en l'esplendor de l'individualisme i el, ai, perdó, de l'autonomisme i el peix al cova, interlocutava directament les vegades que calgués, i bilateralment. Llavors, que això ara hagi de ser el gran què i la gran reconciliació, però reconciliació de què?
Té lògica que sigui el gran què, perquè el processisme està sustentat sobre una columna vertebral que és la mentida. Per començar, el tema del 52%, si em permeteu, de 52%, res. Perquè aquí estan comptant els vots del PDeCAT, els quals es passen tota la campanya dient traïdors, venuts, botiflers, fatxes, feixistes... Però després, ostres, comptem els vots, sí, sí, 52. Per tant, primera mentida sobre la qual se sustenta. També, que volien la independència, potser la desitgen, però no la volen. O sigui, el processisme és una posada en escena per tal de entrar en un cicle, en un nou cicle polític, en un nou cicle de partits polítics després del pujolisme.
Veieu com he encertat molt posant-li tot un revolutum a aquesta secció? És un gran encert. Escolta, tenim un parell de temes més que m'agradaria tocar. Hem fet aquesta primera pinzellada. Si pensem en política, hem parlat d'una part de la política que aquí a Catalunya té moltíssima sortida i moltíssimes... acapara molts titulars, però tal vegada podríem considerar que la política, jo diguem-ho ingenu, però pot ser l'art d'ajudar al pobre en una vida més... al poble, una vida més endreçada i digna. Amb aquesta idea de fons us llanço dues notícies que les coneixeu perfectament, però les recordo: pujada de preu de la llum a màxims històrics i pujada, una altra pujada que per mi també és molt interessant, de salari mínim interprofessional en la bonica xifra de 15 euros i tal. Ahí lo dejo.
No, jo ja començo. Mira, jo et podria dir que en relació al tema de la pujada de la llum estem recollint el que hem sembrat. El que passa és que Espanya en els últims 25 anys, val? I d'això puc parlar alguna cosa, perquè justament s'estava debatent quan jo treballava al Congrés dels Diputats allà al voltant del 2008, ha portat una política energètica com a mínim erràtica, per dir-ho suau. És a dir, hi havia un fet molt evident, i és que no hi havia madures, és a dir, no estaven madures les formes de generació d'energia que fossin sostenibles, diguem-ne, entendre'ns, ecològiques. I el pes que tenien era molt petit. Això feia que Espanya fos absolutament dependent de l'aportació externa pel que fa a la generació d'energia. Sigui comprar energia a les nuclears franceses, que estan totes, diguem-ne, al voltant d'Occitània, o fins i tot fent-nos molt amics d'Algèria, del règim del Bouteflika, no el molestem gaire, i que ens vengui gas a bon preu. I aquest ha estat el mecanisme de puntada de peu cap endavant. Perquè, diguem-ne, hi havia uns determinats senyors en determinats consells d'administració d'elèctriques que ja els anava bé i el govern ja li anava bé. Què passa? Que, clar, això era pa per llavors i fam per avui. És a dir, Espanya no té la manera de generar energia elèctrica perquè ha renunciat voluntàriament a algunes decisions polítiques, com per exemple el tema de les nuclears, de dir, no, les nuclears, no fem energia nuclear, perquè la nuclear és molt dolenta. I els alemanys ja ho van fer, que van prohibir les nuclears.
Però la comprem a França.
Exacte, però la comprem a França. Els francesos li estan cobrant a vostè el cost i se n'enduen el benefici. No, però nosaltres som tios molt guais. I llavors fem una línia de molt alta tensió que vagi d'Insa, passant pel Pallars, destrossant tot el Pallars, jo com aquí, com a pallarès de pro, dient que estic en contra d'aquesta molt alta línia de tensió, però com que total, i només hi viuen 20.000 persones, que es fotin. És a dir, al final, te n'adones que fer el titular bonic, de dir nosaltres no tenim nuclears, nosaltres apostem per les energies renovables, etc. Bueno, doncs pagui-ho, vostè vol això? Fantàstic, pagui a 200 euros al megawatt hora, endavant.
Sí. I el tema del salari?
Sí, pues, digues. Si volia fer el Jordi, el tema del salari és un tema interessant perquè jo en això trobo que, ostres, tant que els de Podemos es queixaven quan estaven a l'oposició de que això no és impresentable, això no arriba, escolti'm, és una vergonya, 15 euros. No, el salari mínim a Espanya hauria d'estar com a mínim a 1.200 euros. El que passa que, clar, dir això, ja m'imagino els de la patronal, si han oposat això, es posarien a tremolar. Però, escolti'm, al final, el nivell de salaris també indica el nivell de vida d'un país. Per tant, si vostè no apuja els nivells del salari mínim, no fas aquest efecte tractor. Llavors diu, és que Espanya té una demanda interna dèbil. home, clar, escolti'm, quin és el nivell de salaris? També això va vinculat a un altre element, que aquí ningú en parla mai, que és la productivitat. Si tu vols apujar salaris, has d'incrementar la productivitat. Si tu vols incrementar la productivitat, per una banda, has de millorar pel que fa a la formació de la gent i també has de millorar la política de calendari. Allò que deia el famós Moedano, no? de fer un horari més europeu, etc. És a dir, tots aquests factors coadjuven.
La possessió de la paraula l'ha tinguda Anton Verdeny de manera molt ben aprofitada aquests minuts. Quan tornem de la publicitat, el primer que la tindràs, t'ho prometo, Jordi, seràs tu. Un segon de publicitat i tornem.
Camins, Ràdio Estel, Girona, 103.4.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tiene razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Doncs ara mateix tornem a ser aquí. Vull tractar amb els nostres opinadors ara mateix un tema que és en boca de tots perquè és molt llaminer i vull conèixer l'opinió de tots dos. Dilluns, en l'estrena de la renovadíssima Ràdio Estel, Pol Marçà va tenir en directe el cardenal Joan Josep Omella i li va demanar per la renúncia del bisbe Novell, que ha estat tan comentada i tan sonada. No? El cardenal li responia això.
Ens agrada entrar sempre en la vida de la intimitat de les persones. I jo tinc que dir que, malauradament, a les televisions i a la ràdio fem programes molt poc respectuosos en la intimitat de les persones i parlen molt de la intimitat dels artistes, de la intimitat d'un polític, però per què no respectem una mica més la vida privada de cada persona? I a vegades fem un morbo entorn a això i són els programes que més audiència tenen, malauradament.
Tinc aquí també un tuit de Jordi Cerdà del 4 de setembre, perquè t'estalqueo, Jordi, no et pensis, que diu, per aquells, ho diu en castellà, per aquells de la comunitat tuitera que seáis catòlicos, rezad por el obispo Novell, por favor. Aquí tenim dos conceptes i no tenim temps, llavors ha de ser gairebé una pincellada. Tenim dos conceptes que és el respecte a la intimitat que deia el cardenal i després la pregària.
Bueno, sí, però m'has deixat sense poder parlar de la pujada de la llum, eh?
Bueno, doncs la recuperarem. Això no passarà de moda, Jordi. El divendres que ve més. Pim-pam.
Sí, vinga, pim-pam. El del bisbe Novell. Bueno, sí. És el que jo penso que el que es necessita és respecte i si són persones creients, els que siguin creients, doncs oració. Oració per ell, perquè li siguin donades les gràcies de la pau d'esperit per aquesta nova etapa de la vida que comença.
Uh-huh. Anton?
Jo és que la vida personal del bisbe Novell no crec que em pertoqui opinar-ne, sincerament.
Perfecte. Doncs, i de fet, és el que deia l'arquebisbe.
Sí, sí, estic completament d'acord amb
el perfecte i la paciència. Doncs tenim molts temes que se m'han quedat en el tintero, no sí, soc molt conscient, però ho tractarem d'aquí una setmana. A veure, ja hem posat avui molt el fill a l'agulla, hem tingut un programa, jo deia a Twitter... Els divendres pot passar qualsevol cosa i efectivament ha passat qualsevol cosa, per tant surto d'aquí gens decepcionat i molt engrescat. Doncs això és Camins, expliquem històries i al principi d'aquesta setmana doncs vaig rebre justament un missatge de Jordi, us ho recordo, amb uns quants temes que li vaig assenyar a Anton i va dir, ja us ho deia abans, tenim per molts dies, els recuperarem properament perquè tenim tota la temporada per endavant. Doncs escolta, ara ja ens queda res, ho sento, hem d'acomiadar-nos, moltes gràcies per haver vingut a aquest divendres i ens encetem ja la recta final de Camins. Hey, hey! hem tirat la sintonia, però podeu acomiadar-vos de la gent, Jordi, Anton. Anton ara té un bon plan, que sí, a mi m'agradaria, sí. Té bon plan, que és, els divendres s'ha de tenir bon plan, evidentment, així que molt bé que el disfrutis ara. I Jordi, tu cap on vas ara mateix?
Cap a casa. Amb la família.
Molt bé, ell també, però... Bueno, no està malament. Moltes gràcies, nois, de veritat.
Ens anirem
escoltant. Abans d'acomiadar-nos, us recordem que tenim una pregunta a les xarxes que justament tenia a veure amb l'entrevista que hem fet. Un segon i la localitzaré perquè la tinc aquí. A veure, camins, us diré el resultat. Tenim aquí la entrevista, pam, pam, pam. A veure, que ara no la trobaré, ara mateix. La pregunta que us fèiem al Twitter, @caminsestel, us preguntaven, has fet servir algun cop l'expressió no soc racista, però? Doncs la parròquia ha dit que sí, conscientment ho ha dit un 9%, després tenim que potser alguna vegada ho ha dit un 26%, sí, lamentablement, gent que se'n penedeix d'haver-lo dit, un 30%, i tenim una majoria, tot i que està aquestes darreres tres opcions molt empatades, ha dit no mai. Per tant, la gent, doncs, aquesta expressió i aquests pensaments més o menys ho tenen controlat. A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el recorregut de la nostra primera setmana de camins, feinada de por de tot l'equip, per anar donant forma a aquest espai, a aquests minuts de ràdio. A la producció, un home que tria l'arroba a cegues, i així va per la vida, Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, com a cap d'informació religiosa, en el paper de madre abadesa de les xarxes socials, Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al muntatge musical. Una salutació per a Carla Buigas i per a Juventí, que ara estan disposadíssims per donar-vos el butlletí de les 9. Tranquils, noi, ho clavareu, ja veureu. I dilluns estrenarem la setmana amb una conversa la segona setmana de camins. Escolta, estem clavats. Estrenarem la setmana amb una conversa amb Juan Carlos Unzué, exporter i exentrenador del Barça, entre altres equips, i que ara fa poc li van diagnosticar la ELA, aquesta malaltia tan complexa. Ens explicarà la seva història i com està vivint aquesta realitat. Tindrem també l'Àngel Miret, que vindrà a explicar-nos el seu ciguatanejo i ens explicarà, doncs, totes aquestes qüestions socials que ell ens destaca i sempre ens ha destacat aquí a Radio Estel. Doncs res, ens queda un minut per arribar a les 9 i ens acomiadem ja perquè estem rebentant. Jo avui surto d'aquí que m'he d'anar a un spa. Ferran, ara parlarem de què fem al sortir d'aquí, ¿vale? Ferran ja ho té clar. M'està fent un signe, amics oients, que no reproduiré en antena. Moltes gràcies. I el dilluns que veu tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.